les nostres arrels, en un programa radiofònic en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Som Esteban i Òscar. Molt bon dia a tots. Ja estem una altra setmana així en el programa Les Nostres Arrels, Òscar i un servidor. I avui un tema que, millor dit, anem a parlar d'un poble que fa poquet vam fer una cosa molt important, no?
La fira.
La fira.
La fira. No sabíem de què parlar. Podríem parlar de la fira ecocentaina, no? Que jo vaig anar fa quasi dues setmanes.
I suposo que quasi tots haurem anat alguna vegada.
Jo de menut he anat unes quantes voltes.
Vale, jo també unes quantes. Mai no he pogut, però bueno, a veure si l'any que ve sí que puc.
Bueno, el problema de la fira de Cocentaina és que hi ha massa gent. Problemes per aparcar, problemes per menjar, problemes per anar al vàter.
Tens que anar molt, molt tan llorç si vols fiar un bon lloc de aparcar. O no sé, o agarra-te ahir un cap de setmana i quedar-te a un hotelet, o no? O quedar-te a un hostalet.
Sí. Bo tindre el cotxe aparcat quan comença la fira.
Home, no demanem tant. Poder aparcar a casa a un quilòmetre de distància o dos ja et dona per satisfet.
Sí, pues jo, estant ahir, se va ocurrir que podríem parlar al programa d'esta fira, que es celebra, com tots saben, l'1 de novembre, per això es diu la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
Exacte.
I té unes quantes coses curioses, aquesta fira. Per exemple, és una de les fires més antigues d'Espanya. Això ho sabies tu?
Ni idea, la veritat.
Pues mira, és de les més antigues, jo estic buscant un poc d'informació i en alguns llocs diu que és la segona, en altres llocs la tercera fira més antiga d'Espanya. La primera, saps quina tu, quina és?
No crec que estigui també a la Comunitat Valenciana, no?
No, sí, no està. Està a Cádiz. Ah. És la Fira del Cavall de Jerez de la Frontera, que és del segle XIII. Bueno, aquesta és la segona, i una més antiga encara, que seria la Fira de Sant Mateu a Salamanca, que és del segle XII. Això segons la informació que ha buscat.
Ara mateix estan fent la Fira Ondara, i no és tan antiga, però té Joan Joan de 1600 i pocs anys, al principi de 1600.
Es deia fundada l'any 1600. Bé, sí, això són uns 400 anys, una cosa així.
No està mal.
Esta tindria, bueno, la de Cocentaina, més del segle XIV, és un poc més antiga, serien 600 i pico anys. Concretament, que ho he buscat, el seu origen està l'any 1346, ¿vale? Quan el rei Pere III, que el rei Pere III era fill de Jaume I, va concedir un privilegi reial al comte de Cocentaina per a que celebrara esta fira. El comte de Cocentaina, tu saps qui era?
Pues ni idea tampoc. Era el de Llíria, no?
Roger de Llúria.
De Llúria, sí.
Roger de Llúria.
Algo m'havia sonat.
Que aquest també era un tio curiós, Aquest era un cavaller noble d'origen normand, però normand, estos vikings, estos del nord d'Europa. Però nascut a Sicília, era fill d'Isabella de Amici, que era dama de companyia de la reina Constança de Sicília. Esta dona, Constança de Sicília, va casar amb el fill de Jaume I, Pere III, i la seva dama de companyia, Isabella de Amici, i el seu fill, que era Roger de Llúria, es van traslladar des de Sicília fins a la corona d'Aragó. Això explica que el Roger de Llúria vingués a la corona d'Aragó. Este Roger de Llúria va ser anomenat almirall de l'armada reial de la corona d'Aragó l'any 1283 i, com a premi pels seus serveis, el rei Pere III li va nomenar el comte de Cocentaina. De fet, este Roger de Llúria va ser el primer comte de Cocentaina.
No, Cocentaina és un poble que en habitants serà més gran que Pego i molt important.
Cocentaina és la capital, bueno, seria el centre del comte de Cocentaina, el comtat. Bueno, no ho sé si serà algun més gran ja que Cocentaina. Cocentaina, concretament, té uns 11.500 habitants. És més gran que Pego. Poquet.
Pego va plegar una vegada a sobrepassar els 11.000.
Això seria més de la crisi del 2008, no? Bé, jo ara veig prou cares noves, igual estic creixent altra volta.
Està venint molta gent, la veritat és que sí.
Jo estic veient prou cares noves. Igual passem a Cocentaina. Pues bueno, Jaume I li va concedir, Jaume I no, Pere III li va concedir aquest privilegi al comte de Cocentaina, Roger de Llúria, per a premiar-lo pels seus serveis com a almirall de l'Armada Reial, vale? I va començar la fira de Cocentaina fins als nostres dies. Vale? Hi ha unes coses curioses, jo no sé, tu saps la quantitat de gent que va a Cocentaina en la fira?
Sí, sí, algú m'han dit que...
Quina xifra poses de visitants? 100.000, 200.000, 300.000?
És una barbaritat, però que estem parlant de quasi un milió d'habitants.
Un milió de visitants.
De visitants, perdó, de visitants.
A veure, no arribem al milió, però en els dies que dura, que no ho averiguat quan dura, però més d'una setmana.
Sí, sol ser cap de setmana.
Cap de setmana és quan anem vosaltres, però la fira està més temps.
És que a voltes, no, és que a voltes cau entre setmana. I,
clar,
i si hi ha algun dia de pont o algo, s'allarga més, però normalment és el cap de setmana.
Bueno, pues en el cap de setmana o consiga, la fira de Cocentaina rep en torna a 600.000 visitants. D'algú ja he dit està 650.000 visitants en diversos dies. Podem buscar-ho, però no sé... Això de 650.000 visitants per a un poble que té 11.500 habitants explica que quan vagis allà estigui tot massificat, perquè està tot massificat.
Bueno, pues és com que es transforma en un Benidorm d'interior,
Benidorm no té 600 visitants. Al llarg de l'estiu pot ser que sí que... O de l'any pot ser que sí que la visita això, eh?
En dies molt puntuals de l'estiu pot ser que arribi Benidorm a aquesta xifra.
Tu creus? No ho sé.
Poc faltarà, pues.
A veure, al llarg de l'any sí que la visita... Pot ser que sí que la visiten tanta gent, però... No sé. A mi m'ha aparegut molts visitants, eh? Perquè pels dies que estarà, no sé...
Sí, la veritat és que és molt estratosfèrica, la xifra.
És una xifra increïble. Ah, bueno. La veritat és que quan vas ahir per trobar aparcadero és un dilema. Per trobar menjar, no sé què, a la fira, és un dilema.
Sí, si t'agrada menjar tranquil, val la pena anar sent al poble del voltant, perquè allí està un poc complicat.
Home, jo quan vaig anar, jo sincerament vaig parar abans a Planes i vaig dinar a Planes. Després de dinar a Planes vaig continuar fins a Cocentaina. I, bueno, tots els que heu anat, sabeu el que hi ha. És molt... Ja s'ha fet una cosa tradicional, la venda de maquinària agrícola, per veure tractors i tot tipus de maquinària agrícola. També és una cosa molt característica, lo dels cotxes o inclús camions i maquinària de construcció que es ven. També és molt característic el mercat d'animals, ¿vale? El mercat medieval, sobretot el que hi ha són moltes paradetes de menjar i dolços.
Mira, és per si comprar-te uns xurros en xocolata o comprar-te uns... Com es diuen aquestes cosetes que són de Castilla, de la Roda, uns...
Torrijes? No.
No sé com es diuen ara, però... No és que no són menjar, no hi ha molt.
Jo he de dir que jo no em vaig comprar res.
Perquè... Miguelitos.
Miguelitos, sí, té raó.
Igual, i les navaixes també, venen allí com a... Com a xurros, també, les navaixes.
Navaixes de navaixetes?
Sí, gabinets...
Jo no vaig menjar res perquè vaig pegar tan gran farta a Planes que quan vaig arribar-hi no tenia fam. Gasto i em va ser poc, a Cocentaina.
No, a mi m'agrada, pues mira, pues sí, passeges, compres alguna cosa, pues fan espectacles, també, està molt xulo.
Bé, pues bé.
I quines coses més curioses, a part dels espectacles que també...
Hi havia uns espectacles, hi havia un mat, me recorde, per a xiquets. Estava obert el Palau Comtal, del qual parlarem ara. També sempre es pot a veure si el veus algun conegut, perquè a vegades el veus
segur,
de Pego. Jo vaig veure gent de la Contorna, de Pego vaig veure uno, que no diré qui, venent una paradeta. I...
Ui, també, allí també es ven molt d'això, de les pedres curatives i tot això.
Sí, ven un poc de tot.
Està molta d'actualitat, ara.
Sí. De totes formes, cal dir una sèrie de coses, perquè la fira, que avui dia es celebra a Tots Sants, ja ho hem averiguat que dura de 3 a 5 dies, depèn de com caiga el dia de Tots Sants, anar canviant de lloc, no sempre s'ha celebrat al mateix lloc, i també de dades, perquè no sempre s'ha celebrat al llarg de la història l'1 de novembre. fa anys que es celebra l'1 de novembre i per això es diu Fira de Tots Sants, però no sempre s'ha celebrat en aquestes dades. També s'ha de dir que hi ha alguns anys al llarg de la història que la fira s'ha suspès, d'una compte que té uns més de 600 anys.
O per temes de temporal, de conflictes...
Per temes sobretot de conflictes o d'epidèmies. Per exemple, l'any 1865 va haver un brot de còlera i la fira aquest any es va suspendre. I és una fira que, en veritat, la majoria de pobles tenien fires, però en competència en uns pobles i en altres, com per exemple la fira d'on tenien, ha aconseguit perpetuar-se i tindre més rellevància que la dels pobles dels voltants.
La Xàtiva també té prou rellevància, no?
Sí, també té prou rellevància. Es fa a l'agost. Mm. Bueno, ahir són les festes a l'agost, que per cert, fa molta calor, per això sí. Ho no he tingut tant d'auge.
A tot de pego allí estarem una passada.
Però quan estem aclimatats a la cor, també és veritat. Tinc un amic de Xàtiva que va vindre a ser l'estiu i diu que, diu que troba que així pego fa més calor que al seu poble. Però,
això va per la humitat.
Podria ser. Bé, per acabar amb la fira, cal dir que l'any 1919 la fira va ser declarada Festa d'Interès Turístic Internacional, ¿vale? Això després d'haver sigut declarada Festa d'Interès Turístic Nacional l'any 2012 i també bé d'interès cultural l'any 2018. I això, que és veritat, és una cosa que tenim a la Comunitat Valenciana, que tots coneixem, però que en veritat a nivell nacional i internacional pues, és bastant important. Vale. I per últim, havia pensat, per últim, bueno, no sé si és l'últim, però havia pensat també, ja que estem parlant de la fira de Cocentaina, parlar de la pròpia ciutat de Cocentaina. Perquè a part de la fira, Cocentaina té moltes altres coses.
Sí, com el Palau Comtal, que has dit tu.
Comtal. Palau Comtal.
Jo el vaig visitar i la veritat és que està ben xulo.
Sí, el Palau Comtal, que és l'edifici més representatiu, va ser construït per este, el que ja hem citat, el Roger de Llura, però encara que després va ser ampliat per altres senyors feudals. Per exemple, la família Corella, que després de Llúria va tindre el comtat de Cocentaina, val? Va ampliar este Palau Comtal. Cal destacar a Ximent Pérez Roig de Corella, sí, no sé si era l'escriptor, hi havia un escriptor que diuen Roig de Corella. Este va comprar la vila l'any 1488 i va ampliar el palau més. I no sé si sabràs tu que a este palau al costat també es va construir al segle X un monestir.
Sí.
Algo n'hi ha, sí. Si l'has visitat pots veure algunes dependències que apareixen d'un monestir.
Sí, no teníem visita guiada, però me'n recordo que unes persones m'ho van parlar allí mateix de lo que comentes tu. No com el Palau Ducal de Gandia, que no sé si és clar, també està molt xulo. Ahí sí que solen fer totes
setmanes.
És molt curiós. Jo he anat un parell de voltes i segurament tornaré.
Jo vaig entrar a la fira, al Palau Comtal, però bueno, hi havia una espècie d'exposició, el que no hi havia guies i això. I el monestir este és curiós perquè el fan al segle X, bastant tard, i el fan el monestir, que es diu el monestir de la Mare de Déu del Miracle, el fan en honor a un suposat miracle que va haver allà a Cocentaina, que va passar pues, uns 100 anys abans, en torn a l'any 1520. A l'any 1520 hi havia una pesta per ahir a la comarca de Cocentaina i el 19 d'abril d'aquest any vam veure que un quadre de la Mare de Déu que els comtes tenien a una capella va començar a plorar. Concretament es diu que va plorar 27 llàgrimes de sang. Suposa que per la pesta que assolava la comarca. Això va ser catalogat com a miracle. I més tard, i al segle XVII, 1520 és el segle XVI, es va construir aquest monestir. I ara pues, queden alguns elements del monestir per a l'edifici i això.
Després també està molt curiós el castell, no?
Sí, el castell de Cocentaina, que va ser construït en segles XIII i XV i es veu com una torre quadrangular. Aquesta torre quadrangular, en veritat, va ser construïda sobre restes d'altres edificacions o un castell musulmà que hi havia allà. I després, a uns 7 quilòmetres de Cocentaina, tenim el castell de Penella, val? Que va ser construït en torn al segle XIII per un cavaller que li diuen Post Guillem de Villafranca, al qual Jaume I li va donar Penella i altres alqueries de la zona. A part d'això, també es pot visitar el barri antic de Cocentaina, que correspon al que era l'antic barri musulmà. Els seus atractius, pots veure carrers estrets, molt pintorescos. I al centre d'aquest barri està l'església del Salvador, que abans era la mesquita. Quan els cristians van conquerir Cocentaina, el que era la mesquita va ser convertida en l'església. Això és algo característic que passava a les ciutats.
I encara que no siga Cocentaina, també pots aprofitar per acostar-te a altres poblacions com Muro del Coll, Ontinyent, por el Pou Clar, una zona que allí molta gent per l'estiu aprofita per nedar i està molt bonica.
Sí, el Pou Clar d'Ontinyent, sí, està molt bé. I no sé si Bocairent estarà... Bocairent pot ser que estigui alguna més lluny, no ho sé.
Ahí també he anat, hi ha moltes rutes també per caminar, eh? Està molt ple de paralles. Ahir el contrast entre, sobretot a l'estiu, o abans de l'estiu, entre la nit i el dia és bàrbaro. És que pots, estem parlant de més de 30 graus pel dia i acabar gitant-te a 1 grau o 0 graus. És increïble. O sigui, llevar-te tota la roba, has de que abrigar-te, però més que mai, que així que no arribes mai a aquestes temperatures.
Bueno, és que en veritat és muntanya. La veritat, nosaltres estem a... El peu de la muntanya és estar a la muntanya.
Sí, això,
diferents altures.
I la Serra Mariola. Ahir tot va ser en el càmping de Mariola, que hi ha, on jo era molt jovenet, me'n recordo d'anar amb els amics i amb les parelles, i el contrast era molt gran. Tenies que agarrar roba d'estiu i roba d'hivern, però de tot.
Bocairent, concretament, al cap de mirar jo en el Google Maps, està uns 30 minuts de Cocentaina. I ahir estan a estar les anomenades cometes del Moro, que també la podríem parlar un dia, que també és un tema molt interessant.
Sí, clar.
I un altre tema interessant és una altra qüestió. Tu saps que els de Cocentaina també se'ls anomena socarrats, com els deixatives?
No ho sabia.
Pues, i damunt se'ls anomena socarrats pel mateix motiu. Concretament perquè va ser cremada la ciutat o poble. Com Xàtiva. El problema és que va ser cremada molt abans, al segle XIII.
Pues no ho sabia, no?
Concretament, també mira, en els temps que estem parlant de l'edat mitjana, en l'època del rei Jaume I. Jaume II. Vale? La crema de la ciutat de Cocentaina es va produir en el context d'una guerra que aquest Jaume I mantenia amb Castella per la invasió del regne de Múrcia. El regne de Múrcia pertanyia a Castella, pactes entre Jaume I i els reis castellans se l'havia quedat a Castella, però Jaume II, descendent de Jaume I, va decidir invair el regne de Múrcia i això va ocasionar una guerra en Castella. En aquest context, Jaume II va contractar un grup mercenari de 400 generals musulmans procedents del nord d'Àfrica que estaven capitanejats per Al-Abbas ibn Rahun. Va, doncs aquestes tropes mercenàries de generals nord-africans es dedicaven a, bàsicament, a saquejar terres de Castella i també del regne nassarita de Granada, que era musulmà, un regne musulmà. I en principi bé. Però, estant pel regne de València, Jaume II, les autoritats cristianes, van començar a notar que este capità a l'abast de les tropes mercenàries musulmanes, rebia missatgers procedents de Granada, establia contactes amb molts musulmans valencians, que en aquesta època el regne de València estava ple de musulmans que després de la conquesta s'havien quedat així, ¿vale? I observaven inclús que aquesta gent anava a visitar-lo, li besaven les mans, inclús venien terres i pertinències. Es considerava que amb la intenció d'anar-se'n amb ell, amb l'abas, quan se'n tornés cap a casa. I damunt el context era un poquet complicat, també. Perquè hi havia una espècie de predicador musulmà, de la vall de Gallinera, que li diuen al Hajj o al Goshir, que animava a rebel·lar-se i a prendre castells cristians als musulmans. Val? Pues, este Al-Hajj va ser detingut i això va causar un gran malestar entre els musulmans valencians i entre el propi Al-Abbas, que no volia que este predicador musulmà fos detingut. La qüestió és que al final el rei Jaume II va firmar treues amb Castella i amb el regne nassarita de Granada i els serveis de l'Abbas ja no feien falta. Al-Abbas en un principi se'n va anar, però animat per molts musulmans valencians, va tornar al regne de València, va començar a atacar una sèrie de viles i ciutats i entre elles es trobava Cocentaina. Els musulmans d'ací el van animar a atacar la vila de Cocentaina, que en aquell entonces estava governada pel citat Roger de Llúria. Els habitants cristians es van traslladar al castell de dalt de la muntanya, este castell quadrangular que hi ha. Encara que en aquella època no era exactament aquest castell, però es van amagar i es van refugiar, defensant-se dels musulmans que els atacaven, però la vila no la van poder salvar. La vila va ser saquejada, incendiada i destruïda. I després els musulmans es van retirar. I per això també se'ls anomena els habitants de Cocentaina socarrats.
Però bueno, hem d'anar cap allà, no? Perquè ja ens acaba el temps.
Després de contar això, jo crec que ja està bé. Ja.
A mi m'ha plegat un missatge que m'ha dit que també, ja que ha dit que visiten el Pou Clar, que visiten també el Pantà de Benyarrés i el Barranc de l'Encantada, que m'han dit que esteu al de proper que l'altre.
El Barranc de l'Encantada, jo anant per a Cocentaina, jo vaig anar per la carretera de la Vall de la Llinera, que travesses tots els pobles de la Vall de la Llinera, i passes i vaig veure una sèrie d'indicacions per a la Barranc de l'Encantada, passes per allà.
I en Benyarrés hi ha un canvi directe a Barranc de l'Encantada, que molts diuen que té una part Benyarrés, però jo trobo que no arriba a tindre res, però clar, està tan propet, és com la platja de Tego, com tot el dia amb la platja de Tego, com que siga d'Oliva i Dènia, i això passa el mateix, que molt de Benyarrés diuen que és d'ells, però ja està en terme de Planes i no sé si...
També hi havia, vaig veure un desvio per anar al Pantà de Benyarrés. En veritat és una ruta prou xula, perquè visites el que són els pobles de la Vall de Gallinera, que més o menys nosaltres coneixem els Caplanes. Planes ja no és la Vall de Gallinera, és el comtat. Matró encara queda dins de la Vall de Gallinera. I és una ruta prou xula i arriba un moment que ja, a mi me sonen els pobles, els noms dels pobles fins a Planes. A partir d'allà comença a sentir una sèrie de noms de pobles que no has sentit mai, bueno, que has sentit ja sents poc, però per exemple, però que tenen el seu interès. Per exemple, hi ha un poble per allà que es diu l'Almudaina, que té una torre d'època musulmana, que estic pensant el pròxim fin de setmana anar a visitar-la.
Sí, la qüestió és...
Perquè no queden moltes tampoc de torres d'aquestes.
Quan plegues a Margarida, allà quan poden anar per Caplanes, o poden anar per la Vall d'Alcalà, i anar a veure tota classe de pobrets que estan ja un poc més allunyats i estan pues, molt xulos per visitar.
Sí, molt bé. Però bé, què fem? Ens despedim ja?
Ens despedim
ja. Ja ens mereix prou.
I hasta la pròxima, que espero que siga... Però almenys igual, eh? No? No trobes? O millor, eh?
Sí.
No te pido más, igual a Melo.
No sé si serà millor, s'intentarà.
Pues bo, encantat, i hasta una pròxima edició del programa.
El pròxim dia podríem posar esta música o algo.
Pues sí,
jo he vist altra gent que posa música.
Però que no siga clàssica o si mos se dorma.
Algo relacionat amb el tema. Que avui hem pogut una música relacionada amb el Cocentaina.
Bon, adéu.
Adéu.